Cope Lleida.
Estàs informat.
Bon dia, què tal, com està? Són les 12:20 minuts. Des de Lleida continues a Herrera en Cope. Avui és el post 21 de febrer, avui parlarem de xifres, però, com sempre, ball de xifres. Ahir, és veritat, multitudinària manifestació que va baixar per la Rambla d'Aragó, avinguda Catalunya, avinguda Madrid, fins a la punta del Pont Vell, per entendre'ns, de la mateixa concentració de persones. Hi ha tres fonts que han donat assistència i anirem des de les 5.000 persones fins a les 20.000. Del mateix, eh? Del mateix, de les 5.000 a les 20.000. Jo veig que això depèn de qui compte. En fi, que també avui el Roger i l'Elder ens han preparat un reportatge magnífic, eh? A més d'aquests de la nostra terra. Ahir va ser el dia de la llengua materna i ells doncs, ens han preparat un reportatge pel tema del lleidatà. Si sabem què és el lleidatà, quines són les paraules del lleidatà, si ja confonem el català amb el lleidatà, etc, etc. Un reportatge que no s'heu de perdre, eh? d'aquí uns minuts. L'Andrea Rodríguez, des de la redacció del diari La Mañana, ens parlarà de música en directe, també ens oferirà el seu Melo Malo. I avui és la cita, un cop al mes, que tenen els joves de l'associació Down Lleida amb el seu espai La Nostra Tarda. Recordo que estan a la temporada número 11, que es diu ràpid, eh? Temporada número 11. I la finestra dels records, eh? Del Joan Bellmunt, que ens durà directament cap a la una. A partir de la una, Nacional 240, amb la Mònica Carrasco i la Laura González parlant de cinema. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, amb moltes, moltíssimes propostes de cara al cap de setmana, de música, d'arts escèniques, de cultura, en fi, moltíssimes. Recorda que esperem les teves històries, opinions i protestes al Twitter, @copelleida, o al WhatsApp, amb missatge de veu o de text al 664-526-180. 664-526-180. Des d'ara i fins a les dues estarem en directe a través del 97.4 i 1224 de la Ona Mitjana si ens escoltes des de Lleida, al 105.8 si ens escoltes des de Balaguer i al 98.1 si ho fas des de la Seu d'Urgell, també a través de la web cope.es o a l'app de Cope. Només has de buscar l'emissora de Lleida. Comencem. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. 10 graus a hores d'ara a la ciutat de Lleida. Fem la nostra connexió habitual amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats o fins i tot serens. Pugen les temperatures, sobretot les màximes. S'arribarà a 22 graus de màxima a Lleida, 21 a la Seu d'Urgell i a Balaguer, 18 a Tàrrega i 17 a Viella, quan el vent avui bufa variable fluix. Demà continuarem amb cels clars, temperatures mínimes que pujaran. S'arribarà a 1 grau sota zero a la Seu d'Urgell, 2 graus positius a Lleida, Balaguer, 3 a Viella i 4 a Tàrrega. Temperatures, però, que continuen deixant algunes gelades febles al Pirineu. Quan les temperatures màximes pujaran al Pirineu, però baixaran a la resta de la província. Veurem 22 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida, Balaguer i 19 a Viella i a Tàrrega. Quan el vent bufarà com avui, vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Com dèiem, guerra de xifres. En parlem ara tot seguit a l'informatiu.
Cope Lleida. Estàs informat.
El que sí que és veritat és que la jornada de protesta pel judici al procés va tenir un resultat desigual a Lleida. D'una banda, les mobilitzacions que van tenir una resposta massiva amb talls de carreteres i milers de persones en concentracions i marxes. De l'altra, la crida a la vaga, que va tenir poc seguiment, sobretot entre les empreses, i va ser, això sí, més gran entre estudiants i els ens públics. A la tarda, una concentració, una manifestació que va començar a la zona de Ricard Viñes, baixant per Rambla d'Aragó, avinguda a Catalunya, avinguda a Madrid i fins al Pont Vell. Una manifestació que, segons els Mossos d'Esquadra, hi van haver 10.000 persones. L'organització informa que van comptar 20.000 persones i, en canvi, la Guàrdia Urbana l'ha xifrat en 5.400 persones. Per tant, ja m'explicareu, eh? De 5.000 a 20.000, jo crec que el canvi ha de ser substancial. De totes maneres, sempre ens perdem en el mateix, en les xifres. 5.000 persones són moltíssimes persones ja. No cal donar xifres altes. Qui diu 5.000, diu 8.000, 9.500 o 10.500. Són moltíssimes persones que ahir van decidir anar a la mobilització. Per tant, més que entrar a la guerra de xifres, crec que s'ha d'entrar, doncs, al per què es feia aquesta manifestació i no quedar-nos amb si n'hi havia 5.000, si n'hi havia 10.000 o si n'hi havia 20.000. També és veritat que el temps va acompanyar, afortunadament, una tarda maca, amb el sol, sense boira, temperatures suaus, i la veritat és que ara us contaré un secret, això és a nivell personal. Poder caminar pel mig dels carrers sense vehicles també és un gust, eh? Jo no vaig assistir a la mobilització, però sí que vaig passar per les zones afectades, i Plaça Espanya i Pont de la Universitat, caminant pel mig del carrer, és un gust. I em recorda a la primera edició que es va fer del Dia Sense Cotxes, en la que es va tallar tota la Rambla d'Aragó i Avinguda Catalunya, i que la gent podia caminar per tot arreu sense sorolls i sense contaminació. És una cosa que ens podíem plantejar també. Canviem de tema. La magistrada del jutjat d'instrucció número 3 de Lleida va dictar ahir presó sense fiança per als 7 detinguts de dimarts. Amb aquesta batuda antidroga, 5 homes i 2 dones en el marc de l'acció dels Mossos d'Esquadra, que va tenir l'epicentre en 3 habitatges de la partida de la Mariola. Són 7 detinguts en presó que formen part de 2 clans familiars. I amb crònica local, més de 500 signatures insten a resituar la zona de pícnic prevista a Gardeny. L'Associació de Veïns del Turó de Gardeny va entregar ahir a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana un total de 555 signatures per demanar que la zona de pícnic i de barbacoes que l'Ajuntament té previst habilitar al costat de l'avinguda Charles Darwin, al peu de Gardeny, tingui una altra ubicació per preservar aquesta zona poblada d'arbres. Diuen que no estan en contra de que es faci, és més, ho veiem interessant, però consideren que la zona proposada tant per l'Associació de Veïns de la Mariola com pel consistori no és la més idònia, ja que es tracta d'una zona poblada d'arbres des de fa molt temps. I abans de parlar d'esports, que avui tenim una gran notícia d'esports, el projecte Gratitud Pallars anima a padrinar un camí o fer voluntariat per restaurar les parets de pedra seca. La calculadora de petjada de carboni permetrà al visitant conscienciar-se i compensar el seu impacte ecològic sobre l'entorn. Ara sí, parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs és que ja no sé com presentar-ho, Roger, però és que un altre dia que el Lleida Llista s'ha fet gran.
Sí, ahir va tornar a ser un gran dia per lo que el lleidatà, ja que el Llista va escriure un nou capítol de la seva història moderna, bastant exitosa, per cert, després de classificar-se per les semifinals de la Copa del Rei. Ho va fer, a més, guanyant a tot un Reus Deportiu per 1-2 i al seu camp, ja que és l'equip anfitrió. El seu president, Enric Duc, es mostrava molt content i orgullós de la gesta del seu equip.
Van fer un partit molt seriós, sabíem que podíem doblegar-lo, tot i que ells van ficar tot i més per poder-ho fer, per poder guanyar el partit, però bé, vam ser superiors, periodistes d'allà de Reus també ens van felicitar pel partit tan seriós també que havíem fet, i res a dir, vull dir, eliminatòria, que passa, clar, ells tenien tota l'esperança pegada en aquesta copa que no guanyaven des del 2006, no l'havien tornat a aixecar, la volien fer casa per tenir un equip i que creien que la podien guanyar, i nosaltres els hi van truncar el primer partit, no? Per tant, contentíssims, i bé, ara espera el Liceu dissabte i a veure què passarà.
La victòria confirma el Llista com un dels grans de l'hoquei estatal, i Duc explicava que per partits com el d'ahir cap equip es volia enfrontar als de Folguera.
Ningú volia el primer encreuament amb el Llista, i quan vam ser, no eren cap de sèrie, tots se van ficar les mans al cap, i el Reus li ha tocat el Llista, doncs, a la primera eliminatòria l'han fet al carrer. Per tant, eren certes totes aquestes sospites que no ens volia ningú de rival. I, bueno, doncs allí estem, tothom parla molt bé de nosaltres, ens tenim molt respecte, però bé, ara ens queden, crec que dos partits molt intensos, espero.
En les semifinals, els lleidatans es veuran les cares amb un dels grans de l'hoquei Lliga, el Liceu de la Corunya, amb l'objectiu de seguir ampliant el seu catàleg de gestes. Per acabar, dic que avui serà el torn pel Vilassana, que a partir d'un quart de quatre s'enfrontarà al líder de la Lliga Femenina, el Palau Plegamans.
Gràcies, Roger. Per cert, estem a divendres, portes del cap de setmana. Tenim partits aquest cap de setmana amb futbol, diumenge, 4:45, València-Mestalla, Lleida Esportiu. Aquest partit és per doncs donar seguiment a la darrera victòria del Lleida Esportiu a casa per 2-0. En bàsquet avui, divendres, a les 9 del vespre, al Barris Nord, Força Lleida-Ourense. I com ja ens ha informat el Roger, també aquest cap de setmana el Lleida Llista seguirà fent història.
Navegar con intensidad es hacerlo con tiempo. Para bañarte más en Creta, aprender a hacer musaka o cenar con tu nuevo amigo Georgios. Descubre el crucero Islas Griegas por 1.039 euros. Con más tiempo en destino, más islas griegas y el mejor todo incluido. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullman Tour Cruceros. Cruceros como somos.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com dèiem, ahir dia de la llengua materna, dia internacional de la, dia de la llengua materna, i tant l'Elder com el Roger ens han fet un reportatge magnífic sobre el lleidatà, el català, el dia a dia, el passat, el present i el futur.
Gràcies, Ricard. Segona setmana que sortim al carrer per preguntar algun tema d'actualitat. Ja sabeu que tenim especial predilecció pels dies internacionals. La setmana passada era Sant Valentí, diguéssim que el tema se'ns venia gairebé donat sol. Aquesta setmana, Elder, tu has fet tot tu. Tinc especial curiositat per saber què ens portes, perquè tampoc ha sigut aquesta setmana cap dia especial.
Sí, la veritat és que aquesta setmana m'ha costat molt trobar un tema sobre el que parlar, perquè, per exemple, el dimecres va ser el Dia Internacional del Gat, però ja saps com és la gent que té gat, que no és molt sociable i que no és molt de sortir al carrer a passejar, a passejar-lo. Així que he optat per el dia següent. Ahir, dijous, va ser el Dia Internacional de la Llengua Materna.
Parlarem del català o del castellà?
No. Encara més materna. Avui parlarem del lleidatà. I bé, per parlar del lleidatà, he trucat a un dels autors de dos dels llibres més icònics d'aquí de Lleida, com és Lo diccionari lleidatà català i Lo lleidatà és fàcil, parla si es quere. Robert Massip, que ens ha contestat i ha volgut recalcar la importància que té aquest dialecte per tota Lleida.
Bé, per nosaltres és important, sobretot, la importància de lleidatà per contrarrestar una mica el pes del català oriental. És a dir, el català oriental el tenim molt present als mitjans de comunicació, a l'escola, etc. I doncs també vam fer una mica el llibre o els llibres diferents que hem anat fent, doncs també per fer un exercici de conscienciació dels propis lleidatans i lleidatanes envers a la seva llengua materna, justament. És a dir, per posar-la en valor, vaja.
Doncs em sembla molt interessant això que ens diu, perquè sí que és veritat que a vegades no som conscients d'aquesta superioritat que hi ha del català occidental respecte a l'oriental.
Sí, en aquesta línia, Massip ens ha dit que ha volgut reivindicar en aquests llibres l'ús d'algunes paraules que són molt típiques d'aquí, que tenen la mateixa procedència i el mateix significat que paraules que es diuen, per exemple, més a Barcelona, però que aquestes sí que estan acceptades i les que venen d'aquí de Lleida no.
El meu entendre està bé que tingués un referent estàndard, però que tampoc no sigui homogeni, és a dir, que doni marge a una sèrie de matisos, com per exemple paraules que s'han dit tota la vida aquí a la zona de Lleida, com i corder, no?, per lloc de xai, o granera per escombra, o caragol per cargol, o fins i tot un que és més nou, no?, un neologisme que nosaltres reivindiquem tot sovint, que és el de quets, en lloc de bamba. Aquesta comparativa és una mica curiosa, perquè, clar, bamba, que utilitzen els parlants més orientals, prové d'una marca comercial i està acceptat per la llengua catalana, diguéssim. I, en canvi, el quets, que també prové d'una marca comercial, doncs no està acceptat. Quan reivindiquem justament aquests petits matisos o aquestes petites discriminacions que nosaltres anem observant.
A més, en Massí pensa volgut retar i ens ha donat unes paraules dels seus llibres perquè sortim al carrer i preguntem a la gent si coneix el significat.
Si sortiu al carrer i pregunteu a la gent de Lleida si tenen més de 40 anys, ho sabran. si en tenen menys, no ho sabran.
Aviam, pregúntame-les abans.
Vale, algunes són complicades, així que no sé si te les sabràs.
Bueno.
La primera és Muricec.
Muricec ratpenat.
És clar, molt bé. Aquesta era fàcil. Comencem a pujar una miqueta el nivell. Sisquere.
Sisquere, la sento moltíssim, però ara mateix no te la sabria traduir.
Veus com has fallat ja? Això significa tant de bo.
Tant de bo.
La següent, manoquilla.
Manoquilla ja no.
Bueno, manoquilla és el canell. Això que ve enganxat a la mà, el canell.
Exacte.
Muixó.
Muixó, sí.
Molt bé, aquesta era facileta. Però ja tornem a pujar una miqueta a nivell. Trunfa.
No, trunfa no.
Pues una patata. Una patata. Més simple que una patata. I cabuseta.
Cabuseta tampoc.
Cabuseta és una tombarella. Hombre, va, et donaré una més perquè a veure si encara pots aprovar. Alego.
Pues suspès.
Sí, suspendíssim. Alego significa aviat. Bueno, per sort he anat al carrer i he vist que hi ha una miqueta més de nivell pel carrer.
Sí?
Sí. Escoltem-ho. És Muriac o Muricec?
Ui.
El Muricec, doncs és aquest animal que menja insectes.
Sí, és murciélago. Sí.
Muricec, sí, és un ratpenat.
Sisquere.
No sé.
Sisquere, sí. Si quieres, no sé què.
Sistera.
Si acá ha estat de bo.
Manoquilla.
Manoquilla, la manoquilla.
Manoquilla, no, ni idea.
Manoquilla. Jo me sona a manoquilla, ma... La manoquilla. La muñeca.
Muixó.
Muixó és ocell, no?
Bueno, muixó en determinades zones se denomina els mixons, els pardals.
No sé, me sona, però no sé muixó.
Un au, un ocell.
Trunfa.
Trunfa patates.
Un trunfo, jo què sé, un... Trunfo. I què és trunfo? Trunfat.
Bueno, són les trufes. Sí, les trufes de camp, les trunfes. Sí.
Cabuseta?
Sí, una voltereta.
Pues hacer una cabezadita.
Sí, una siesta.
Posat a dintre l'aigua, no?
Alego.
Alego també es diu a determinades zones. Després.
A luego, luego.
Hasta luego.
Dic, sí. No, afegeixo.
De fet, la gent de Lleida, la meitat de les paraules del llibre no les usem.
Déu-n'hi-do amb el nivell de la gent. Si vols que et digui la veritat, Elder, m'esperava molts menys encerts. Però vaja, una setmana més, bastant interessant el tema, si vols que et digui la veritat, m'ha agradat bastant. I aviam què ens inventem la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve toca a tu, a veure què ens portes.
Vinga, adeu.
Adeu.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Doncs ara sí, ja tenim aquí els Stones i això vol dir que fem la connexió que fem habitualment cada divendres amb la redacció del diari La Mañana i amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Hòstia, ja te enxava en falta, eh? Esto de estar una setmana sin hablar...
¿Cómo fue por la capital del mundo?
Bueno, bien, la verdad es que sin problemas, ¿eh? Aquello que a veces te venden de que, uy, ya verás qué problemas que vas a tener, nada. Además, mira, te hice caso. Ajá. Y estuve paseando por toda la zona centro,
sí,
la
sí.
zona peatonal y tal, y me pegué una caminata de casi 2 horas, ¿eh?
Sí.
Por sitios muy, bueno, muy conocidos y tal, que hacía muchos años que no había estado. Y me gustó, oye, andar, yo no le hago ascos a nada, conocer...
Aparte, sí, Madrid sí. Es muy bonito, es precioso.
Estuve en la Puerta del Sol, en la plaza Mayor y toda la zona peatonal, y bueno, muy bien, la verdad es que...
Bueno, pero un buen paseo si no te comes unos buenos chocolates con porras...
No, mira, esto no lo hice.
Y unos bocatas de calamares...
No, ya, sí, hombre, pero a ver, ¿qué no ves que el calor que hace? Que estamos ya en la operación Viniki ya... Ya no, ya estoy yo hasta el año que viene, nada, ya. En fin, bueno, Andrés, vamos con las propuestas de música en vivo, venga.
Mira, la Boite despide este fin de semana los 14 años de como sala La Boite, aunque ya sabemos de que empezó en el... Es una sala que data de 1978, que se llamaba Trident y luego pasó a ser, sí, Melody. Pero como la Boite, es hace 14 años, han hecho 5 grandes proyectos durante todos los fines de semana de febrero y ahora ya concluyen pues con 2 propuestas más. Una esta noche mismo a las 10:30 por 10 euros, que son Besos de Perro, que es un quinteto de la comarca barcelonesa del Berguedá, que se ha especializado en un extenso repertorio que repasa los grandes éxitos de Marea.
¿Ah?
La banda de Cuchi Romero.
Sí, sí.
Que, bueno, un grupo que solo tiene 6 discos y precisamente Besos de Perro es el título del tercer álbum, que es del 2002. Y bueno, y que sirva de primicia también, ya que de vez en cuando me gusta dar una primicia.
A ver,
de que
venga.
Marea están a punto de sacar disco, están a punto de iniciar gira y van a estar muy cerquita de aquí.
Uy, pensaba que me dabas primicia para el mayo.
Pues yo te digo, yo no, ya no digo más, hasta aquí se puede decir.
Vale, vale, venga.
Pero que lo sepan los seguidores de Marea, que vuelven otra vez al ruedo.
Vale,
y que van a estar muy cerquita de aquí y muy pronto.
Muy bien.
Luego tenemos el sábado Amcor, que es Ritmos Urbanos de Barcelona. Es muy recomendable, la gente que le va el rollo este me han dicho que es muy bueno. Que estará a las 10:30, 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Y estará teloneado por Mokhtar, que es un artista invitado.
Uh-huh.
Eso es lo que concierne a la Boite.
Muy bien.
Pero también tenemos en el Ghetto Club, que también se suma de vez en cuando a hacer algunas historias. Llega la gira Bandoleros 2019 de Dirty Porco and Crie 930. ¿Que quiénes son? Pues bueno, es un dúo de rap formado por dos inquietos jóvenes de San Adrià y que se han convertido en uno de los fenómenos del año, bueno, dentro de todo lo que son los ritmos urbanos, porque se han hecho un hueco propio dentro de su espacio musical. Eso lo tendremos esta noche también, a partir de las 9 de la noche. Y vale 10 euros.
Muy bien.
Los que quieran música más relajada, más tranquila, se pueden ir al Maselles, además es gratuito, en la Sala Arca, que también esta noche a las 10:30 se presenta, es el cuarto ciclo de la canción de autor, Nis de Taberna, que se llama, y está Namina, que es una autodidacta, cantautora, que empezó muy joven y que tiene 3 discos editados. Bueno, es una otra propuesta más íntima.
Oye, por cierto, antes hablábamos de los 14 años de la Boite como sala. La Sala Arca de Almacelles es mítica también, ¿eh?
Sí, 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 también es mítica.
Lleva más de 14, ¿eh?
Y tanto. Sí,
No te sabía decir, pero lleva muchos también, ¿eh?
Yo iba al Arca de Almacelles cuando hacían concursos musicales de rock.
Ajá.
Y creo recordar que era, yo estaba en el Diario de Lérida entonces y pues mira, estaría a finales de los 70, principios de los 80.
Uh-huh, muy bien.
O sea que debe tener más o menos la misma edad que lo que es la Boite ahora, porque era el Trident, que empezó en el 78.
Imagínate. No, ahora te he hecho este inciso porque yo, verdad, la primera vez que oí la Sala Arca de Almacelles,
sí, sí,
hace
sí.
muchos años, ¿eh?
Mucho.
Supongo que habrá cambiado de dueño, supongo, ¿eh? No lo sé, igual no.
Sí, incluso lo han remozado un poco por dentro, pero sí, sigue siendo la misma sala donde yo he vivido muchos conciertos allí.
Eso te iba a decir, al fin y al cabo, después de tantos años, son salas que quizá no con la frecuencia que les gustaría, pero que ofrecen música en directo, y eso es de valorar.
Y de siempre, o sea, y se han mantenido constantes.
Sí, 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 sí. Muy bien, ¿qué más?
Sí, bueno, pues nos vamos ya al sábado, porque en la Manolita, en la Sala Manolita, están haciendo Tu Noche Más Indie, que es una serie de actuaciones, y esta, la noche de sábado mañana les toca presentar su segundo disco, Los Encel. Y bueno, ya
sí,
estaremos atentos a la...
Ayer
a
estuvieron aquí, ayer estuvieron, sí.
Ajá. Y luego finalmente hay una historia interesante, porque todo lo que sea solidario siempre es recomendable. Se titula Una furgoneta para el Sáhara. Es un concierto solidario que llega al Café del Teatre a las 7 de la tarde del domingo. Vale 5 euros, que es la y incluye la participación en un sorteo. Actuarán 3 bandas, que son Jared Newis Sinhou, que es lo mismo, es el mismo proyecto del guitarrista Andreu Florensa, pero ahora que ha derivado en Sinhou.
Uh-huh.
Luego están Ego Van y finalmente están Hermanos Lobo, que están que se salen.
Ah.
Los Hermanos Lobo están que se salen, ya fíjate que están con el disco que ya están, bueno, que el disco que han hecho es bueno.
Sí, sí, sí.
Pues ya
sí.
Tienen 6 temas, ya están pensando en el siguiente disco.
Bueno, eso es bueno.
Están de creatividad hasta arriba.
Eso
y desde
es bueno.
Que se han convertido, desde que dejaron de ser cuarteto, incorporaron un nuevo guitarrista y son quinteto, de verdad que es una banda que vale la pena verla en directo.
Fíjate que a veces da miedo, ¿no?, incorporar una persona nueva, un grupo consolidado, y muchas veces... ves que funciona, que la cosa funciona, que si
sí,
tienen
además,
ganas de hacer música,
además,
funciona.
Lo bueno de todo es que, al margen del Alberto Martín, el Lobo, que es el cantante y es el artífice de todo, que ya es Leitón, Los demás son veinteañeros, ¿eh?
O sea, ya es treintón. Casi me da envidia, ¿eh?
Sí, bueno, ya a nosotros ya nos puede dar envidia, ya. Que, o sea, obviamente es muy joven. Pero quiero decir que los compañeros que llevan la banda, que son, tienen 20 y pocos años.
Imagínate.
Y suenan muy bien, ¿eh? Y tienen, bueno, dices, hostia, aquí hay mucha madera.
Pues esa edad para echarle ganas, ¿eh?
Yo cuando veo estas actuaciones, el otro día empecé a cavilar por mi cabeza, digo, pues se podía hacer una selección de los más jovencitos de cada grupo, hacer una selección como una selección de un equipo,
sí,
¿sabes?
Sí, 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 sí.
Y
sí,
a ver, claro, a ver cómo suenan, ¿no? Pues mira, el batería de tal, el batería de cual, no me voy a mojar ahora, ¿eh? Pero sí, yo ya correcto, los tengo en la cabeza. El guitarra de tal, el bajista de cual.
Bueno, está bien, ¿eh? Que la gente joven se tenga ganas, ¿eh? Bueno, y se involucre.
Eso sí. Si se puede hacer esta selección, significa de que hay cosas, o sea, claro, que están haciendo cosas.
Claro que sí.
Y no están todos por ahí con la calle, con la tontería del reggaetón.
Oye, que o hacer deporte o hacer música, tío. Esto es buenísimo, buenísimo.
Las dos cosas buenísimo. No, las dos cosas se pueden hacer.
Y tan. Vale, Andrés, ¿tienes alguna última recomendación?
Pues no, porque la semana que viene, vale, hablaremos de que la Sala Ollea vuelve a abrir sus puertas, ¿sí?, para hacer un concierto, ya hablaremos.
Vale, pues ahora sí que ya nos vamos al Melo Malo, ya sabéis que lo podéis leer durante la semana en las páginas del periódico La Mañana y oírlo pues aquí los viernes, así que Andrés, a ver, explícame el Melo Malo de esta semana.
Como me gusta decir las cosas claras, no como los políticos que siempre hablan en clave de mentirijilla, quiero dejar claro que si de ahora en adelante no aparecen en la prensa escrita de esta ciudad, como en La Mañana que yo represento, fotos de los espectáculos que se hacen en algunos espacios municipales, es simplemente porque nos ha llegado una nota imperativa que dicta lo siguiente. No se dejará entrar a ningún fotógrafo de los medios de comunicación a los espectáculos que se hacen en el Teatre de la Llotja y en el Teatre Municipal del Escorxador, ni antes, ni durante, ni después del espectáculo. Personalmente me parece correcto, ya que siempre hemos tenido el dilema de si enviar un fotógrafo en plena función podría despistar la atención del respetable, lo cual es afirmativo en gran medida. Por eso se optaba por la captación de imágenes en los tres primeros temas, en caso de tratarse de música, o de los primeros minutos en el de una representación teatral. Parece ser que ahora los artistas y compañías lo tienen firmado por contrato y, por tanto, añade la nota, no os podemos dejar acceder al espectáculo. En este sentido, todas las compañías y los artistas ceden sus fotografías oficiales y en alta resolución de los espectáculos que vienen a Lleida para que las podamos enviar a los medios de comunicación, explican justificándose los responsables de las salas. Este último punto ya estaba claro, porque nuestra faena es la de informar cuando se estrena algún espectáculo, pues a partir de las hojas de prensa que nos facilitan y en muchos casos haciendo entrevistas a los implicados en los mismos, ya sea cara a cara como vía phoner, es decir, por teléfono. De momento solo se citan dos espacios, pero no es de extrañar que en breve esta norma también se haga extensiva al Auditorio Municipal Enrique Granados, que paradójicamente tendría que ser el primer lugar donde se practicara, al tratarse de un centro donde se hacen numerosos conciertos de música clásica o sinfónica, donde el ruido de los flashes sí que resultan un incordio. Por lo que me incumbe, me parece bien, lo entiendo a la perfección y no me extraña que se haga en todos los teatros del mundo, aunque ya hay quienes piden medidas también para los que asisten a los espectáculos sin poner el móvil en silencio y les suena en plena función. En fin, que a partir de ahora no venga nadie con la pamplina de por qué no hemos reflejado el paso por Lleida de tal o cual artista, porque esto es lo que hay. La verdad es que en los últimos tiempos esta sociedad se ha vuelto más delicada que la mierda de gato, hablando mal y pronto. Oh yeah. De verdad, tío.
Es que no me esperaba este final.
Esto me lo dice mucho, bueno, mi madre.
O sea, es de cosecha propia este. No sabía esta problemática, fíjate. Pues no, sí, la conocía.
Es una cosa que ya ha surgido ahora y, bueno, se está haciendo extensivo y, por lo visto, en todos los teatros del mundo se hace.
Que está abierto el periodo de que la gente se pueda presentar al Pepe Marín Rock Festival.
Efectivamente.
Que está hasta el primer fin de semana de mayo, pero que no hace falta esperar al último día, que si ya lo tenéis claro, tenéis temas propios, los grabáis y entregáis la maqueta, ¿dónde se pueden entregar?
Sí, pues mira, cuando salgáis de marcha por ahí y vayáis a La Boite, pues la dejáis allí mismo, mira, que es donde la haremos allí, la gran final, donde siempre la hacemos.
Pues a La Boite, ¿eh?
Por ejemplo, si no os vais al EPAP, allí a la zona de los Vins, que también allí el Chema la recogerá. Y bueno, y si no, pues en el local social de Pardiñes.
Como mínimo tres temas propios.
Tres temas propios siempre, porque la creatividad está por encima. Luego podéis hacer las versiones que queráis.
Me parece perfecto. Andrés, buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
I ens queden 10 minuts per arribar a la una. És el moment en el que escoltem els joves de l'associació Down Lleida. Aquí comença...
La nostra tarda.
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Benvinguts i benvingudes a la nostra tarda, el programa de ràdio de Down Lleida. En aquesta entrevista del mes de febrer tindrem com a convidat a Carles Vidal, director financer de l'empresa de construcció Benitorno. Aquesta és una empresa familiar, amb més de 50 anys d'experiència al sector de la construcció.
Hola, Carles, estem molt contents de tenir-te vosaltres. Què me podeu explicar de la teva feina?
Hola, bona tarda. En primer lloc, agrair a l'associació la seva invitació. Efectivament, sóc el director financer del grup empresarial Arnó. Nosaltres som una empresa familiar. El nostre origen està a Alfarràs. Tenim graveres a Toledo, Guadalajara, Osca i Lleida, i delegacions a Barcelona i Tarragona. La nostra activitat principal és l'obra pública, com molt de vosaltres sabeu, però els últims anys hem diversificat i actualment gestionem, sols o amb altres socis, empreses concessionàries com, per exemple, l'edifici de la Guàrdia Urbana de Lleida, de fitness, el centre Eque, i cellers, el celler La Gravera. Si m'agradaria fer una menció especial del nostre gimnàs Eque, que és un dinamitzador de l'esport familiar a la nostra ciutat, que tots coneixeu, i també del celler La Gravera, que treballa a l'agricultura biodinàmica produint uns vins excel·lents que us recomano tastar. Som molt conscients, Arnó, de la nostra responsabilitat social i, per tant, la nostra gestió empresarial es centra en les persones, es preocupa pel medi ambient i treballa per desenvolupar el territori.
I ara sí, comencem amb les nostres preguntes. Quines tasques fas a l'empresa i quines són els teus plans de futur?
Sí, les meves tasques són les habituals d'un director financer, la supervisió de la comptabilitat del grup, vetllar pel compliment de les seves obligacions fiscals i laborals, governança de la tesoreria i dissenys de circuits administratius eficients recolzats per una estructura informàtica adequada. Precisament un dels projectes de futur pretén digitalitzar tot el circuit de recepció, validació, comptabilització i pagament de factures de subcontratistes i proveïdors del grup. En general, el nostre objectiu és reduir burocràcia i papers dintre de l'empresa.
Sabem que a Benito Arnó teniu contactat al Jordi, una persona amb discapacitat intel·lectual. Com va sorgir la possibilitat de contractar-lo?
Bé, a través de la Rosa Palau, persona força coneguda a Lleida, comissionada en aquell moment, a l'any 2014, per l'Ajuntament de Lleida, en l'impuls de la responsabilitat social i empresarial, i donada la nostra forta vinculació al territori, vàrem decidir implicar-nos en el projecte de l'Associació Down de Lleida. I d'allí va sorgir la contractació del Jordi per cobrir una vacant al Departament Financer.
Tens alguna anècdota divertida relacionada amb la teva feina que ens vulguis explicar?
En aquest cas, més que una anècdota, volia llançar una reflexió que jo mateix m'aplico sovint, no? Citant una frase d'un professor universitari anglès, Richard Pawson, és: la cooperació és la convicció plena de que ningú pot arribar a la meta si no arribem tots.
De cara al futur, et planteges la possibilitat de contractar més persones amb el síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals?
Sí, sí, és clar que sí. L'experiència ha estat molt positiva. Estem molt contents. Cal agrair, s'ha de dir, la funció de tutela que l'Associació Down de Lleida ha desenvolupat en els inicis de la nostra relació laboral amb el Jordi. Malgrat això, tot estarà en funció de les nostres necessitats de personal futures. Com sabeu, el nostre sector encara arrossega la crisi.
I ara,
on es percutes més personals, per conèixer-te una mica millor. Preparat?
Sí, sí. Endavant.
Al món hi ha dos tipus de persones. Els que feiten i els que no. Tu de quin ets?
Jo sóc dels que s'afeiten a diari.
Al món hi ha dos tipus de persones. Els que finquen la música del cotxe a tope. I els que no. Tu de quin ets?
M'agrada molt escoltar música quan vaig conduint. Molt variada, comercial, bàsicament comercial, funky, pop, clàssica, òpera, depenent del dia, no? I sí que reconec que quan alguna cançó em resulta reactiva perquè em porta records o per qualsevol altre motiu, doncs pujo un xic el volum, però sense obrir les finestres, eh?
Al món hi ha dos tipus de persones. Els que els diumenges se posen xal-xal i els que no. Tu de quina ets?
Jo tinc la sort de viure a l'Horta, eh? I sí que reconec que el diumenge, no xandall, però porto el pijama fins tard, o tot el dia, a cops, no? M'agrada passejar pel jardí, amb el Bart, que és el meu gos, bueno, i m'encanta la vida així a l'Horta.
Al món hi ha dos tipus de persones, els que són de Lleida i els que no. Tu de quin ets?
Bueno, jo sóc de Lleida, esclar. Malgrat això, no sóc aficionat a l'esport, a l'espectacle esportiu, cap espectacle esportiu, però valoro molt positivament fer esport moderat per mantenir una bona forma física i mental.
I ara sí, arribem al final del programa. Estem molt contents d'haver passat aquesta estona tan divertida amb tu.
Moltes gràcies, molt agraït per que haveu pensat en Arnó, amb la constructora, no, i amb mi concretament per passar aquesta estona amb vosaltres. M'heu aportat il·lusió quan us he trobat al carrer, doncs he parlat una estona, he tingut oportunitat i, bueno, he sortit il·lusionat, no? I això és bo, és bo. Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a tots els nostres oients per haver-nos escoltat un programa més. Fins aviat! Ens veiem el dilluns, Carles!
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que hem arribat a divendres, a les portes, sí, del cap de setmana.
Pues hem arribat a divendres i avui també farem un record d'aquestes realitats a través d'aquesta finestra.
A veure.
I si bé hem sentit parlar molt de l'aqueducte, tant de Tarragona, com de Segòvia, tal, teníem un aqueducte aquí molt proper, a la població, sí? d'Albesa. Per tant, parlem de l'aqueducte d'Albesa. En un barranc, precisament, del poble, que se'n diu el Barranc de l'Infern, hi havia una canal de fusta que permetia passar l'aigua de l'un costat a l'altre. Però aquest canal de fusta tot sovint es trencava i s'havia de reposar. Per a solucionar això, un personatge benestant va proposar fer un mur de pedra que permetés fer-hi la canalització pel damunt, és a dir, fer un aqueducte. Ell correria amb el cost de l'obra amb la condició que li cedissin les herbes de tot el secà d'Albesa, excepte la Dula, a perpetuïtat, per pasturar-hi els seus ramats. També demanar, a canvi, una mola d'aigua per fer anar el molí de baix. I la gent, que no era conscient del que això representava, va accedir a la qüestió, i aquest aqueducte es va començar a fer el 1840. Per a la seva construcció es van utilitzar les pedres del castell, així que va desaparèixer les restes del castell d'Albesa. Van passar els anys i la gent començà a queixar-se de que no podien anar a pasturar amb el seu ramat a cap lloc del secà. També van començar a murmurar de l'aigua que els prenia. I a poc això s'anà incrementant, i si bé en un principi van proposar-li que renunciés al privilegi de les herbes i de l'aigua, en respondre negativament la gent s'anà caldejant, fins al punt que va esclatar una veritable revolta i la cosa acabà, com vulgarment es diu, com el rosari de l'aurora. I una nit van calar foc a totes les pletes de bestiar que tenia l'interessat, això va passar el 1880, i després d'aquell fet, aquella família va desaparèixer d'aquí i les terres i l'aigua van tornar a ser propietat del poble. De totes maneres, l'aqueducte d'Albesa sempre ha quedat a la història per aquest fet. I la dita d'avui ens diu: suca, suca, Rafaló, que encara que la mare sigui bruta, el suc és molt bo.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a les senyals de la una, ens informem de la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després tornem. Nacional 240, ens posem al dia amb el cinema i a dos quarts de dues, l'Espai Groc.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
De la necesidad de prevenir los suicidios y que haya un plan nacional que se encargue de evitarlos, se habla hoy en el Congreso de los Diputados. Hablamos de casi 3.700 personas las que perdieron la vida el pasado año por este problema, Maribel Sánchez.
Le llaman la muerte silenciada porque hasta ahora nadie quería hablar del drama del suicidio o del intento de suicidio, como es el caso de Carmen de la Fuente. Lucha para superarlo y para ayudar a los demás.
Quiero lanzar un mensaje hoy de vida, que no merece la pena la situación por la que yo he pasado al intentar poner punto y final, que la vida merece ser vivida.
También Elena Isa se ha atrevido a contar el suicidio de su hijo de 20 años y lo verbalizan porque quieren un plan nacional de prevención que frene estos casos que crecen con la alarmante cifra del 3% anual.
Y te contamos también que el Hospital Valdebrón de Barcelona ha tratado con éxito por primera vez en España a un bebé con atrofia muscular espinal. Es una enfermedad degenerativa que afecta a una de cada 6.000 personas. Barcelona, Silvia Martínez.
La paciente se llama Beatriz, tiene 9 meses y no presentaba manifestación de los síntomas de la atrofia muscular. Una enfermedad que ataca a las motoneuronas de la médula espinal y que hasta día de hoy no tenía cura. Para tratar el caso de la pequeña Beatriz, los especialistas del Servicio de Neurología de la Vall d'Hebron han empleado una innovadora terapia genética. La tipo 1 es la forma más grave de la atrofia muscular, un tipo que conlleva una esperanza de vida de no más de 2 años. De hecho, se da la circunstancia de que los dos hermanos de la bebé tratada murieron a causa de esta enfermedad.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Tenemos una última hora. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre como presunto autor de la muerte de su madre. Según las primeras informaciones, la habría descuartizado y ha sido una amiga de la víctima la que ha puesto en la pista a los agentes. Hace un mes que no la veía y lo comunicó en la Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Salamanca. El hombre ha sido arrestado en la misma vivienda en la que se ha encontrado el cadáver. Del exterior te cuento que 3.400.000 venezolanos han salido de su país por la crisis política y económica. Es el dato que acaba de actualizar la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. Son 400.000 más que la última cifra aportada por este organismo. Colombia es el principal país de acogida, con más de 1 millón de inmigrantes y refugiados venezolanos. Le siguen Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. Mientras, en la frontera entre Venezuela y Colombia, la policía colombiana acaba de abrir el paso a los primeros asistentes al concierto Venezuela at Light, un evento que busca movilizar recursos para el país caribeño. Actúan Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Juanes, Fonsi y Juan Carlos Vives. Luis Fonsi y Carlos Vives. Y en Madrid, la Fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión de los 3 condenados de la denominada Manada de Villalba. Tienen que cumplir penas que van de los 13 a los 15 años de cárcel. En marzo de 2015, violaron a una joven en Collado Villalba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Luis Munilla, pendientes del sorteo de la Europa League.
Que arranca esta hora en Nyon, el sorteo de octavos de final con Sevilla, con Valencia, con Villarreal en el bombo. Ayer quedó eliminado el Betis. Y en ese bombo está también el Chelsea, que hoy ha sido sancionado por la UEFA sin fichar hasta el verano de 2020 por incumplir la normativa de fichaje de menores. Esto puede complicar la salida de Eden Hazard, que ha sonado para varios clubes, entre ellos el Real Madrid. Y precisamente del conjunto blanco habla anoche Julen Lopetegui en el partidazo. Primera entrevista en España desde su salida del Madrid, que describe así.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid?
Pues me lo comenta, creo que José Ángel.
¿Florentino Pérez te dice algo? ¿Te manda algún mensaje? ¿Te explica algo?
No hablé con él, no. Creo que hablé con José Ángel.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No he vuelto a hablar más, no pasa nada. Una vez que ya no estás, ellos tienen, lógicamente, su camino y yo hago el mío. No hay más cera que la que arde.
En el Valencia, la UEFA ha sancionado a Condogbia con 3 partidos por forzar una tarjeta amarilla. Veremos qué dice sobre Sergio Ramos la semana que viene. Y en la Liga, hoy se abre la jornada a las 9 con el partido Español-Huesca.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I com sempre ja ben informats, hem passat pel butlletí de la una i el que fem ara és obrir la Nacional 240, com sempre ben acompanyats, agermanant aquestes dues terres com són Lleida i Tarragona. I jo dic allò de Mònica Carrasco, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Què t'ha semblat això avui?
M'ha agradat molt, no? No m'ho esperava.
Germans per sempre,
ah, això, sí.
O amics per sempre.
Agermanament de terres.
Però per què, és que, ja, per què no? Vosaltres teniu costa, nosaltres tenim muntanya.
Clar.
Escolta...
Si és que és ideal, i estem a una hora i poc de cotxe, és fantàstic.
El que tinguem cadascú, doncs ho consumim el nostre. El que no, el dels veïns, i és que jo crec que és així.
S'ha de compartir, no?
Clar que sí.
Compartir és viure.
I de fet, nosaltres els dimecres, ja ho sabeu, que d'una a dos quarts de dues parlem de propostes d'oci justament per fomentar això, que agafeu el transport i ens movem, no? Anem cap a Reus, cap a Tarragona, o a qualsevol zona, o cap a Lleida, a veure activitats bueno, sí.
Sí, la veritat és que de vegades hi ha joies molt desconegudes i no cal anar gaire més lluny per descobrir-les. Sí. I parlo dins de la pròpia demarcació d'un, però també molt a la vora. Sí. Segur que hi ha mil coses de Tarragona que tu no coneixes i jo de Lleida,
segurament.
No?
O sigui, i de Lleida també.
No, i tant.
Escolta, saps que ahir vam inaugurar l'Animac?
Sí, senyor.
Això és un certamen important a nivell català, ja, a nivell nacional.
Importantíssima, ara t'anava a dir. No només a nivell català, sí, és una cita imprescindible del cinema d'animació, en parlarà avui la Laura,
suposo,
no?
Suposo. Ah. Aquest any està centrat a l'stop motion, que és allò de aquella tècnica d'anar fent un dibuix i enllaçant-lo com fent fotografies una darrere l'altra.
Sí, bueno. Doncs tenim Animac i tenim Oscars,
que sí,
estem
també
a 48 hores dels Oscars, i cartellera. Mare
és veritat,
mira,
ens donarà temps?
No ho sé, anem ràpid, perquè primer hem d'escoltar la publicitat i després la Laura que entri ja, eh? Ja.
Ja. Doncs vinga, anem.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cada día tengo peor memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora, para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, amb aquesta música tan cinematogràfica, evidentment, Mònica, el divendres de cine, eh? Saps qui tinc?
Home, a veure, espero que hi sigui, perquè jo fa 3 setmanes que no hi parlo i ja en tinc ganes, ja l'enyoro.
Ja tens mono de Laura.
Clar.
Laura González.
Hola, bon dia, què tal? Bons dies.
Tenen mono de Laura a Tarragona.
Home, clar, és que ens ha coincidit les agendes malament. Aquestes setmanes, però ja torna tot a la normalitat.
Bueno, escolta, a veure, calçotada, viatge a Madrid...
Bueno, tot una mica.
No està malament, tampoc. Escolta, que tenim, o sigui, de per sí, anem malament de temps. Avui tenim el doble de coses, per tant, anem fent via.
Sí,
Laura...
mira, vaig estar ja a l'Anima, començo per això. Me va agradar la presentació, va estar força bé. Vaig anar 2 sessions a banda, o sigui, vaig anar a la inauguració i després vaig fer 2 sessions de curs, un sobre futurs talents i l'altre sobre de curtmetratges 1, que són una horeta i mitja o una hora sobre de curtmetratges, que també va estar bé. I a la presentació, doncs, hi havia els plats forts, no?, que van entregar el premi a la Catalina Katarina Litzvigs, bueno, que fa cine de stop motion amb titelles, perquè aquest any l'Animax se dedica a la tècnica de stop motion, que és aquesta d'anar fent, pues, per, si són 24 fotogrames per segon, pues, per cada segon, pues, 24 fotos de figuretes amb plastelina i tal. I també va venir el senyor Peter Lord, que és el de Wallace i Gromit, Shaun la Oveja, Rebel·lió en la Granja...
L'Ovella Shaun.
Per a que el situeu una mica.
Jo fa temps, fa uns anys ho veia a casa, això.
Ara
hem canviat d'edat, ara
ja...
estem amb el Harry Potter.
Doncs això, la presentació va estar molt bé, me va agradar la intervenció de l'alcalde, que va ser bastant animada, vull dir que va sortir ell amb dibuix animat allí.
Ah, molt bé.
Sí, va ser molt guai, la veritat, això va ser guai. L'únic punt així que jo diria que hagués fet d'una altra manera és el número musical, perquè va sortir allí un grup de dos guitarres, un calaix flamenco i una mica una coreografia. Pues per a mi va ser una mica carrinclonet.
Va desentonar un pelet.
Sí, bueno. No me va acabar de donar el glamour que ha de tenir un festival internacional d'animació.
Ara t'anava a dir, mira, us anava a preguntar, per aquells que també avui des de Tarragona diguin, ostres, hi ha l'Animac aquest cap de setmana a Lleida, Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, recordem-ho, les sessions, la majoria són gratuïtes, Laura, per anar a veure curtmetratges, però...
Doncs no, tens abonaments per dies, que són 9 euros al dia, em penso. I pots anar a veure totes les que vulguis. I hi ha bastanta oferta, de coses. Hi ha dos sales, al Caixa Fòrum i a la Llotja.
Aviam, jo tampoc és qüestió de posar-se a les butxaques dels demés, però per diners no és problema, perquè són 9 euros al dia.
No, pregunto, perquè de vegades aquests festivals es queden una cosa com per un públic molt concret i...
No, està bastant obert. Tant per a nens, o sigui, l'animació és el que té, que pots trobar animació per a adults, però també pots trobar animació per a nens, hi ha llargmetratges, hi ha curtmetratges, la veritat és que l'oferta està molt bé,
Que doni la web, 3w.animac.cat, i allí ho teniu tot, perquè, clar, tampoc entrarem ara aquí a tota la programació que hi ha. Fins a 330 activitats o 350 activitats
hi
haurà des d'ahir fins diumenge.
Masterclass.
Animac.cat.
I gent molt potent, ja, jo crec que ja té un volum considerable. Han fet bona feina l'equip de l'Animac i han portat gent ja bastant internacional i bastant guai, gent que ha estat als Oscars, gent que, bueno, pues bons productes, la veritat, que ja va bé. Amb el tema de stop motion, pues bueno, pues clar, és que hi ha diverses tècniques. Tu pots fer el ninot de plastilina o pots tenir una titella, llavors l'artista, el creatiu, pues bueno, allí se torna loco. La veritat és que està molt bé.
Loco. Escolta, parlant d'animació, ara hi ha premis, aviat.
És que has dit Òscars.
He dit lo dels Òscars i ja us ha reverberat, no? Sí. Doncs bé, jo tinc un favorit, no?, pels meus curtmetratges d'animació dels Òscars, i per mi el curtmetratge d'animació que se l'hauria d'emportar és Bao.
Ja, però
no sé
digue'm
si
quins hi ha.
Pues mira, ja, Bao, Animal Behavior, Late Afternoon, One Small Step i Weekends. I el de Bao... El de Bau va sobre una dona que fa pastissets d'estos que es fan al vapor.
Els baos.
Sí, els baos. I el bau
ja
cobre vida.
És
mira, veus?
És molt bo,
és
boníssim, sí senyora.
Jo, bueno, allí plorant, i dius que dure 3-4 minuts.
Sí,
vull dir,
és molt bo aquest, sí.
Jo li donaria amb aquest. I de fet tenim un curtmetratge de ficció també.
Com
s'escriu Bao? Bao, B-A-O. Ah.
Per cert, sí, abans de continuar amb el curtmetratge, qui creus que s'endurà l'Òscar a pel·lícula d'animació?
Home, Spider-Man.
No s'ho ha pensat gens, però
la
clar...
La que vas dir tu, que ens recomanaves, que jo encara no l'he vist.
M'ho vaig passar tan bé.
Apunto,
I Isla de Perros està molt bé. El que passa és que, clar, Wes Anderson... Pues és Wes Anderson. A la gent li agrada més quan fa pel·lícules amb persones, jo crec, que d'animació. Tot i que Fantástico Mr. Fox també va ser tot un ite dins el món del cinema.
Com poden comprovar els oients, hem entrat de ple a la porra dels Òscars amb Laura González, perquè recordem que són la nit de diumenge a dilluns per nosaltres,
però
no?
Per nosaltres, què serà? Les 2? Les 3 de la matinada?
Clar, si comencen cap a aquella hora.
Sí.
O sigui, jo
ho seguiré.
Ah, sí, que ho seguiràs. Tu vas dir que ho faries amb una copa de vi o no sé què, no?
Això als Goya.
Als Goya, vale. I aquí què et poses? Un gin tònic?
No, aquí me poso els cascos, per no molestar els que viuen a la meva, perquè és una franja horària diferent.
Clar. Bé, llavors, t'hem tallat, però anaves a dir que curtmetratge, no, la presència espanyola, diguéssim, estarà en la secció de curtmetratges, que s'entregaran, per cert, durant la publicitat, això ha dit l'Acadèmia, però hi ha candidat espanyol, no? I
sí,
creus
madre.
Que se l'endurà o què?
No ho crec.
Quin bajón, ara.
Ni dubte,
Hem vingut a fer la porra aquí.
Bueno, va, vinga.
De ser sincera. Vosaltres quines voteu d'animació? Tenim Los Increïbles 2, Isla de Perros.
Los Increïbles 2.
Romper Ralph.
Que és l'única que conec. Ah, no, Romper Ralph també. No, però Increïbles 2.
No podeu.
Va, jo dic Los Increïbles també.
Sí. Vinga, va, Òscar a millor pel·lícula.
Vinga.
Òscar a millor pel·lícula.
Diem les nominades primer, va. Vinga, Black Panther, jo ja sé què dirà.
Black Panther.
Black Panther.
Infiltrado en el Kaka Clan, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Roma, Ha nacido una estrella y El vicio del poder.
Pues Bohemian Rhapsody se endurà tot.
Pues sí, mira, te l'apunto, Ricard. T'apunto, sí, home, sí. En color verd, a tu.
No n'he vist cap de les altres. O sigui, no n'he vist cap de les altres, però t'ho dic pel nivell comercial.
A veure, Laura González, mullat.
I jo crec que...
Molt bé l'efecte sonor.
Només me falta fer el ring, que s'acaba el temps.
Sí, ràpid, va.
Jo crec que Roma.
Roma?
Però és que aquí tenim un conflicte. Llavors.
Però tu l'has vist, Roma, o no?
No l'he vist,
pues
però...
Així?
M'ha dit gent amb bastanta...
Però a mi també m'ha dit gent que és una peixera.
Això t'ho he dit jo, Ricard.
Clar, per això. Però jo em fio del que
no
diu la Mònica.
No, però és que aquí hi ha un tema, perquè Roma està nominada a millor pel·lícula i a millor pel·lícula de parla no anglesa.
I aquí
llavors,
tenim el dilema.
Si li donen a la categoria de millor pel·lícula, li han de donar a l'altra també?
Home, per suposat... No, per suposat no, tampoc.
Perquè la competició no és igual.
No té per què.
O sigui, si Cold War... Jo crec que li donaran la millor pel·lícula de parla no anglesa a Cold War, la veritat. O sigui...
Bueno,
a veure, un moment. Millor pel·lícula. Tu, Laura, has dit Roma.
Roma.
Mònica Carrasco.
Què crec o què vull?
No sé, jo crec que
li donaran a Roma, però jo vull que se l'emporti a Green Book.
Bueno, va.
Boníssima.
Venga,
la vaig anar a veure i em va encantar.
Millor actriu principal.
Pues millor actriu principal li donaran a Olivia Colman per La Favorita.
No, ja, però que em diguis quin és ja.
Sí, vale. Doncs ja, la Yalitza Aparicio per Roma, Glenn Close per La Buena Esposa, la Olivia Colman per La Favorita, Lady Gaga per Ha nacido una estrella
Lady
i la
Gaga.
Melissa McCarthy per Podràs perdonar-me algun dia, que Melissa McCarthy tela.
Lady Gaga
està nominada.
Però és bona actriu.
Home, déu-n'hi-do.
Està molt bé a la pel·lícula. No, crec que sigui...
És una de les 5 millors actrius que hi ha...
Jo no crec que sigui d'Òscar.
Jo l'he vist a Machete 2, però...
No crec que sigui d'Òscar, o sigui, per endur-se'l, però està molt bé. També és veritat que és un paper com a molt a mida.
Ja.
Sí.
No?
Sí.
Bueno, no en conec cap, jo. Per tant, Mònica Carrasco.
Llavors tu creus que Olivia Colman, per La Favorita.
Sí.
Va, jo voto per Glenn Close.
Venga, apuntada. Amb la Bet, la Mònica.
Vinga, millor actor. O sigui, el meu, el Bert, no el gastaràs.
Jo el millor actor... Pues,
espera, no em diguis tu millor actor, digue'm quins hi ha.
Sí, te'ls dic, vale. Christian Bale per El vicio del poder, Bradley Cooper per Ha nacido una estrella, Willem Dafoe per Van Gogh a las puertas de la eternidad, Rami Malek per Bohemian Rhapsody i Viggo Mortensen per Green Book.
Jo el primer.
Jo
Christian
també.
Bale.
I William Dafoe.
Christian Bale.
Christian Bale? Sí?
Sí.
La Laura entén que digui Christian Bale.
Sí, jo estic enamorada d'en Bale, American Psycho.
Jo només ho dic pel tràiler, la pel·li no l'he vist.
Doncs mira,
jo crec
que li donaran a Rami Malek per Bohemian Rhapsody.
Podria ser.
Tot i que no seria el meu favorit, però...
Teu favorit és Viggo Mortensen a Green Book?
Sí.
És que està espectacular. Està espectacular. Allí tot gras, saps? Que no el reconeixeria amb el guapo que havia sigut Viggo Mortensen, però, jolín, saps? Fa
home,
un papelón.
Home, quanta gent s'ha enamorat de Viggo Mortensen al Senyor dels Anells.
Aragorn, per favor.
O sigui, espectacular. però continuo pensant que li donaran a Rami Malek, tot i que, bueno...
Sí, jo també. Pel tema de cantar, ficar en escena i tot això.
Bueno, pues ja està, ho deixem aquí, eh?
Ah, vale.
No, ho deixem aquí perquè és que si no ja estrenes avui o no?
Sí.
Però
no podem fer una categoria més?
Vinga,
actriu secundària
i actor secundari.
Secundària.
Pues jo crec que li donen a Regina King per El blues de Bale Street, tot i que hi ha altres nominades com Amy Adams per El vicio del poder, Marina de Tavira per Roma, Emma Stone per La Favorita i Rachel Weisz per La Favorita també.
Doncs és que és difícil aquesta perquè no l'he vist, he de dir que no he vist La Favorita. Em refio de la Laura quan diu Regina King per El blues de Bale Street, però jo diré Emma Stone per La Favorita, perquè Emma Stone em sembla fascinant.
Venga.
M'encanta.
Emma Stone és la de Harry Potter?
No. Aquesta és Emma Watson.
Ah, Emma Watson.
No anaves malament.
Però per què es diuen igual? És que clar...
Emma Stone és la protagonista de La Land.
Ah, vale, sí, correcte, sí? Ja sé quina és. La de Crazy Stupid Love també surt.
Sí. Correcte.
Sí.
Vinga,
sí,
doncs, sí. Acte secundari.
Jo crec que li donaran al Mahershala Ali per Green Book.
Mhm. Coincideixo bastant, Jo crec... Va, jo també, jo aquesta també, ho sento, no...
Sí, i els altres nominats són Adam Driver per Infiltrado en el Clan, Sam Elliott per Ha nacido una estrella, Richard E. Grant per Podràs perdonar-me algun dia i Sam Rockwell pel Vicio del poder. que fa de George Bush, vale.
Ah, de Bush.
Molt, sí. Molt bé, doncs tenim ja la porreta, jo crec. Ah, direcció.
No? Venga, direcció. Pues mira, jo, la Mònica, de lluny, ara, per l'antena, me dirà...
A veure, ara ja sé què diràs.
Jo crec que Alfonso Cuarón per Roma.
Home, sí, també ho crec. Una altra cosa és que vulgui.
Ah, ja.
Però jo també ho crec.
Els altres nominats són Spike Lee, per Infiltrado en el Clan, Powell Pawlikowski, per Cold War, Yorgos Lanthimos, per La Favorita, i Adam McKay, per El Vicio del Poder.
Deixeu-me que faci una reflexió. Roma és una producció de Netflix, oi?
Sí. Correcte.
Ull, que si s'han dut molts premis, és un abans i un després, això.
És que ja ho jo crec que ja ho està sent,
sí.
Perquè...
Serà un reflex de la realitat. Que
ja. Vull dir que molta gent es trenca murs, eh? Vull dir, s'ha acabat això ja de les grans produccions que s'han d'estrenar al cinema primer i tota la història.
Bueno,
a mi ja em va bé, però...
Ara que parlem d'estrenes, una repassadeta ràpida de les estrenes que vam tenir la setmana passada. Així, són 7-8 pel·lícules, us les dic així de passada. Fica musiqueta, vinga, canviem de registre. Tant...
Mira com fa avui els passos, eh? La Laura està avui... Pap.
No ens donarà temps de res, ja veuràs. Vinga.
Doncs, bueno...
Aquí títols,
Títols. Alita Ángel de Combate, una pel·lícula d'acció basada en un anime. Dic, així veus, una pinzellada només. Perdiendo el Este, una comèdia espanyola amb el noi aquell, Julián... Com se diu? Julián
López. La podríem estalviar. Ja,
no,
vale,
no,
per favor.
Jo aquesta sí que l'aniré. Aquesta sí.
Tindrem també Feliz Día de tu Muerte 2.
Bueno,
Feliz Día de tu Muerte 2 és que és terror slasher americà. Tindrem també, vam tenir també El Candidato amb Hugh Jackman, que està basat en el llibre homònim del Matt Bay i és una biografia política dels anys 80 estadounidenca. Vam tenir també Cafarnaum, que és un drama libanès basat en una història real d'un nen que demanda als seus pares per haver-li donat la vida. Una cosa molt loca.
M'han dit que és duríssima.
Però alhora m'han dit que té una bona fotografia i molt potent.
Ja la tens. Quan té una bona fotografia, ja la tens. Ja està.
Ja.
Roma.
Doncs bé, Canvio de Reina és també una pel·lícula...
Rigueu, que sabeu que tinc raó.
L'he de veure, és que si no...
Doncs Canvio de Reines, que és una pel·lícula francesa sobre l'adolescència monàrquica al segle XVIII. Escuela de la Vida, que el títol original és Escuela de Vivoneria, però aquí l'han traduït com a Escuela de la Vida, és una pel·lícula francesa, protagonitzada pel senyor de Intocables, deia, la pel·lícula aquella del paraplègic.
Sí,
Intocables. Pues el paraplègic fa l'Escuela de la Vida. I també A Viva Voz, que és un documental sobre el poder de la retòrica i les paraules, que jo crec que molt bé, no?
Aquí en sabem molt, a la ràdio. D'això.
Sí, és un documental, per això, però...
Molt bé. Aquestes són les de la setmana passada, però que estan en vigor.
Sí, correcte.
Estan en vigor. Vale, ara et queden 5 minuts. Quan dic 5, són 5.
Vale,
per les estrenes d'avui...
Intentaré ser bastant breu.
Fes una tria. El que consideris que no cal recomanar, deixa-ho fora.
Comencem per l'estrena que fem a Lleida des de Cadena 100.
¿Cómo entrenar a tu dragón 3?
La 3, ja.
Sí, no m'he canviat la música, deixa-me-la, que aquesta dura llarg. Llavors, pues ja te faig totes les estrenes amb aquesta música. Pues bé, ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? És la tercera d'una saga, que no se sabia abans si era saga, però sembla que sé que amb aquesta tanquen ja, i fan trilogia.
Vale.
Llavors, són el Hippo i el Desdentao.
Es diu trilogia.
Trilogia.
No trilogia.
Trilogia, vale. Trilogia, que va començar l'any 2010, que va ser quan se van conèixer, doncs, Hippo i Desdentao. Desdentao és el drac i Hippo és un viking adolescent i, bueno, quan troba el drac, doncs, se van coneixent i tal, i en aquesta última, doncs, hi ha una femella de Fúria Nocturna, que és la raça del drac.
Ah, ho he vist al trailer, és de color blanc.
Sí, serà el que, bueno, ficarà en joc la seva amistat i la seva vida. Venga, seguim. Una qüestió de gènere, que és un drama biogràfic sobre feminisme, protagonitzat per la Felicity Jones, que fa de jutgessa del Tribunal Suprem dels Estats Units, la Ruth Bader Ginsburg, la segona dona en la història, després de la Sandra Day O'Connor, que va esdevenir un alt càrrec de l'organització judicial. Va ser nomenada per l'alt tribunal l'any 1993 per llavors president Clinton. I bé, la Ruth, juntament amb el seu home, que també era advocat, va canviar el curs de la història amb un cas sobre discriminació de gènere que va obrir el camí per a la igualtat als tribunals estadounidencs. Vale? Bueno, està bé aquesta pel·lícula, així abans del 8 de març, començant a calentar motors. Eh? Uh-huh. Després, Destroyer, una mujer herida. Drama d'acció protagonitzat per
aquesta
Nicole Kidman.
8 de març.
Drama d'acció.
Però una cosa, tu veus a la Nicole Kidman allí, no diries que és ella, està irreconeixible, però no precisament per les operacions que s'ha pogut fer a la cara, sinó perquè apareix allí com una guerrera sanguinària venjativa, ¿vale?, en la pell de la Erin Bell, que, bueno, que en la seva joventut havia sigut una policia infiltrada en una banda de mafiosos del desert de Califòrnia, i bueno... això va tenir conseqüències fatals en la seva ment, no? Llavors, quan torna a aflorar el capo de la màfia pel que havia estat infiltrada i tal, doncs, bueno, ella té una odissea moral i existencial que, bueno, que va com a buscar venjança, i per solucionar els problemes que té amb els seus fantasmes personals, pues ha de tornar a tenir contactes amb els membres de la banda aquesta. I, bueno, és una pel·lícula d'acció de la Nicole Kidman.
Sí, creus que té potencial?
Si us agraden les pel·lícules d'acció, és una aposta diferent, eh?
Val, sí. Bé.
Vinga, la que crec que aniria a veure aquesta setmana és Podràs perdonar-me algun dia. És un drama literari interpretat molt i molt bé per la Melissa McCarthy, que és aquella actriu grasseta que fa sempre pel·lícules de comèdia, que fa com
Sí.
Pues aquí fa un personatge serio, real, basat en fets reals també, no?
Em sembla que va fer juerga de solteres o alguna cosa així.
Home, i la Sigas Gilmore.
Sí, vull dir, ha fet un munt de papers, la teniu supervista.
Una sèrie.
Sí, no l'he vist, no.
Doncs, segueix la història de la Lee Israel, que és una respectada biògrafa en decadència que comença a falsificar cartes d'escriptors i celebritats que han mort fa temps, amb la finalitat de vendre-les per poder pagar el lloguer. I així, doncs, aquesta elaboració de cartes l'acaba convertint en tot un exercici de creativitat en què ella s'ha de posar en la pell dels personatges sobre els que escriu, no? Que és també una mica com quan feia biografies. Bueno, llavors, en el moment en què les falsificacions comencen a aixecar sospites, pues la Lee Israel roba i ven les verdaderes cartes dels arxius sense saber que l'FBI està investigant l'assumpte. Mm-hmm. La veritat és que és sèria, eh? Pinta bastant bé.
A per sort, surt a Cazafantasmes la versió
correcte.
De dones, eh?
Sí. Ah, me va encantar la pel·lícula. De...
Sí. Com? No, però on vius, Mònica?
Jo m'he fet un fart de recomanar-la.
I a Cazafantasmes 1, 2, 3 i després amb dones l'any passat em van fer la U
no
de dones.
Vinga, un incentiu. Surt Bill Murray.
Ah,
i surt Chris Hemsworth, que fa un paper boníssim.
Ah, vale, doncs l'havia borrat de la meva ment, jo que està dada, ja la buscaré.
Molt bé.
Dius que la recomanació de la setmana per tu és Podràs perdonar-me algun dia, eh?
Sí.
Apunti.
Entre aquesta i la de Pájaros de verano, que després us l'explico.
Un dramón.
Vale? Vinga, per drames no, anem a comèdies. Holmes i Watson, aquesta és per tu, perquè és una comèdia americana amb el Will Ferrell i el John C. Reilly, que fan dels personatges d'Arthur Conan Doyle, el Sherlock Holmes i el Watson. Cops, entrepussades, errors fatals i molts riures en aquesta comèdia de l'absurd, en la que fins i tot hi apareix el Ralph Fiennes. Jo, quan l'he vist al tràiler, he flipat una mica. Fa de professor Moriarty. No sé, haurem de veure això.
No ho gaire convençuda, eh?
Bueno, perquè ja no ho veureu, veurà el Ricard i m'explicarà què tal.
Ja aniré jo, tranquil·la.
Vinga, i ara estàvem aquí amb personatges molt britànics, però és una producció dels Estats Units, però ara ens movem al United Kingdom. Doncs bé, amb la pel·lícula de Obey, que és un film enfocat en un drama social a Gran Bretanya ambientat als carrers de Hackney, al East End londinenc, a l'any 2011, que es van donar uns disturbis racials que van sacsejar la capital britànica. El Leon, que és un noi de 19 anys, viu amb la seva mare alcohòlica i amb les parelles, bueno, que ella va tenint, que no solen durar gaire. Llavors, la seva vida familiar està tan trencada que ell mateix, el Leon, es lliura als serveis socials i, bueno, passa el seu temps lliure, boxejant al gimnàs i tal. Tot, a vegades també es dedica al pillatge, a la petita delinqüència, però tot canvia en conèixer la Twiggy, que és una noia així rosa, un esperit lliure, no?, molt hippie, que el farà allunyar-se una mica dels seus orígens, qüestionar-se qui és i qui vol arribar a ser.
Escolta, ens queden tres estrenes.
T'anava a dir, ens queda i menys d'un minut, ja estem fora de temps, o sigui, has de triar, Laura.
Títol i una línia.
Vale, Pájaros de verano, Colòmbia. Interessant pel·lícula sobre els orígens del narcotràfic a Colòmbia als anys 60-70.
Quin altre?
No te supe perder. Ramon. És un drama que il·lustra els pensaments i modus vivendi d'un maltractador de gènere. I és un mirall en el que molts s'haurien de mirar per veure comportaments que poden degenerar i derivar en convertir-se en un perfil criminal de maltractador.
I després, el llibre d'imàgenes,
que és una pel·lícula francesa que no sabria si situar-la entre el documental o el cinema experimental, signada pel nonagenari Jean-Luc Godard, i bueno, que sembla que és un seguit d'imatges evocadores amb textos i sons que pretenen endinsar-se en l'imaginari francès per als francòfils.
Ja està. Ja està.
Puc respirar?
Sí. Respira.
No, respira, però vaja, re.
Agafa aire mentre et poso la banda sonora protagonista d'avui, a veure si ens la reconeixes.
Per favor, clar que la reconec.
Espera.
There's a land that I heard of once in a lullaby.
A veure. ara què vas a dir?
Soc massa bona, soc massa
perquè jo sé quina pel·lícula és, però jo no sé si tu saps quina pel·lícula és.
Pues la tinc en edició, en llauna, El Mago de Oz,
no,
amb Judy Garland.
No.
Sí, tant.
No, això és la banda sonora de Tienes un email.
Per favor, Ricard.
Víctor Fleming. Víctor Fleming, que l'any que va fer El Mago de Oz, va fer també Lo que el viento se llevó. Un crack.
Vale, a Tienes un email també surt aquest tema.
Ai, Déu meu. Vigileu amb els emails, que ja veieu com està el pati. Però sí,
però
és
per
la...
Per què aquesta, Mònica?
Perquè aquesta, doncs, perquè aquest cap de setmana són els Òscar, evidentment, i aquesta cançó es va endur l'Òscar a la millor banda sonora l'any 39, fa 80 anys.
I fa 2 o 3 anys va estar representada a la gala per Lady Gaga. La va cantar.
Sí, senyora.
Sí?
Sí, sí. Fa 2 o 3 anys, ara no recordo. O 5, és que clar.
A la dels Òscars.
Passa el temps tan... Sí, passa el temps tan ràpid que no...
Qui era l'actriu original de...
Judy Garland, la mama de Liza Minnelli. Sí.
Doncs, nois, tanquem amb això, aquest espai de cine.
Aneu al cine.
Aneu al cine i la setmana vinent repassem la porra, a veure què hem encertat i què no, Laura.
Us tinc apuntadets, en colors. Ara faig foto pel Twitter.
Vinga. Gràcies, Laura.
Adeu. Vinga, bon cap de setmana.
Nosaltres ho deixem aquí, però deixem la música aquesta, va, que m'agrada.
Així, va. Nosaltres ho deixem aquí l'espai de cine, la N240, però la programació continua. Bon cap de setmana,
Mònica. Bon cap de setmana, Mònica. Que ara sí que ja és la definitiva, directes cap a les 2 de la tarda, seguim parlant de propostes de cara al cap de setmana i ho fem amb l'Espai Groc, un espai que ara no recordo, però ja fa força temporades que ens acompanya i, com sempre dic, la força i la gràcia és de les persones que tenim assegudes aquí als estudis. Amb nosaltres, la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Amb nosaltres també la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Està amb nosaltres també des del Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Anava a dir una altra cosa, però m'ho guardo. A l'hora de presentar-te, m'ho guardo. I també ens acompanya avui el director de la companyia Talion, el Jorge Culleré. Jorge, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Director de la companyia i actor.
Sí.
Actor amateur.
Sí, actor aficionat,
com exacte. Convençut, aficionat.
Sí.
Sí,
hem tingut ofertes per passar al professionalisme,
això,
però les hem descartat. Estem molt bé a Lleida. Sí.
Escolta, mira, ja que parlem amb tu, Jorge, aquesta tarda, aquest vespre, a 9:15,
sí,
la companyia Talion, esteu a l'Auditori de l'Acadèmia Mariana, just aquí davant de la ràdio, al carrer Acadèmia.
Sí, al Teatre de l'Acadèmia Mariana, exacte.
Sí, fent una obra...
benèfica.
Sí, a més, és una obra que jo crec que aquí ja heu vingut a presentar.
Sí, efectivament, sí, ho recordes molt bé.
Va venir el Francesc de Dios.
Sí, i amb el Borja Solans, un altre dels actors. Sí, perquè és que a Lleida ja l'han fet 7 o 8 vegades, llavors cada cop que...
Sí, vau venir a presentar aquí
La venganza de Don Mendo,
però avui no feu exactament... O sigui, sí que feu aquesta, però no.
Fem la versió en català, per primer cop a la història. Sí, pensa que des del tricicle van tractar de traduir-la i van dir que era impossible. I nosaltres ho hem aconseguit. No sé si el resultat serà a satisfacció de tothom, però jo crec que sí.
Bueno, és una estrena mundial, en català,
mundial,
La venjança de Don Mendo.
Sí.
Escolta, expliquem, fes-me 5 cèntims.
Doncs pues mira, és la història dels amors i desamors de Don Mendo i Magdalena a la corte del rei Don Alfonso. Té una ambientació així una mica medieval, però la gràcia és que és una caricatura de tragèdia. Pedro Muñoz Seca, que és l'autor de l'obra, la va escriure en vers, un vers rimat i molt graciós i divertit, però és tot mig en broma. Llavors, és una de les 3 obres més representades al teatre en castellà, i la gràcia, perquè nosaltres l'hem fet ja 41 vegades, avui serà la número 42 de representació, i la gràcia és que presentem aquesta traducció al català lleidatà Una barregeta que jo crec que serà molt del gust dels nostres espectadors.
Clar, entenc que, bueno, evidentment, si l'estreneu avui ja l'heu provat i l'heu assajat,
sí.
No se t'escapa alguna expressió en castellà després de tants cops?
Home, pues sí, clar, quan dius azofaifa, què és aquesto? En comptes de dir azofaifa, què és això, pues dius azofaifa, què és aquesto? I també has de mantenir certes paraules perquè la rima es pugui conservar.
Ah, clar.
Ara, avui l'important és que la fem a benefici del projecte Construyendo Sueños del pare Rafael de Sibate, que estarà present a l'obra, a les 8 i mitja. Des del Salvador, ha vingut expressament per assistir.
Molt bé. Per entrar, suposo que podem comprar les entrades a la mateixa...
Allí mateix, eh? Sí. I també pues, a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola, que és on va estar destinat l'any 89 el pare Rafael de Sibate.
Molt bé. Això serà avui, a 8:45 del vespre, La venjança de Don Mendo, és la companyia de Talion, que aquesta companyia és originària del Col·legi d'Advocats.
Sí.
Inicialment tots éreu advocats, ara gairebé tots.
Bueno, sí, els orígens, que va ser fundada al juliol de l'any 2000, la va crear concretament Emili Valdellou, que és advocat i director de teatre format a l'Institut de Teatre de Barcelona, i llavors va dir un dia, què fem? Ens trobem uns quants i a veure què passa. I va sortir aquesta companyia, que ara ja portem 20 anys. Ara la companyia és oberta, perquè lògicament, com actuem bastant, perquè a l'any fem unes 20 o 21 representacions, necessitem la col·laboració i la incorporació de persones alienes al món de l'advocacia.
Però escolta, tal com està el món, que estan els jutjats plens, com d'on traieu el temps?
Oh, pues mira,
advocats, escolta.
Dormim poquet, ja t'ho pots imaginar.
Bromes a part, però sí. Vull dir que, clar, això és una activitat que realitzeu paral·lel a la vostra activitat professional.
Efectivament, sí, els assajos acostumen a començar, quedem a les 8:30, però bueno, comencen a les 9 passades.
Si no hi ha Champions.
Si no hi ha Champions, això, els dijous, dijous. El més puntual, tu dic, és el director, que és l'Eduard Muntada, ara, que és del món del teatre, i ell és superpuntual, nosaltres no.
Molt bé, doncs una obra a benefici pel pare Sibate per aquesta activitat que estan duent a terme al Salvador, aquestes beques al Salvador,
sí.
Que per cert, tot això es mou des de la parròquia de Sant Ignasi de Loyola, i que si algú que ens escolta doncs no pot anar avui a l'obra, però vol participar i vol ajudar-hi,
sí.
Només cal que s'acosti a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola i segur que hi ha alguna manera d'ajudar també.
Sí, hi ha una fila zero també, i acceptaran doncs el donatiu o l'ajuda que es vulgui fer molt agraïdament. Perquè amb 600 euros hi ha una beca anual per un xaval del Salvador. Uh-huh. Al llarg de tots aquests anys, me sembla que han sortit més de 50 amb carrera universitària al Salvador. I llavors tenen el compromís amb el pare Sibate de que han de revertir aquesta feina a la societat.
Ah, caram.
Ell els tutela, té el que diu allí la casita, on treu aquests nois dels àmbits pobres, de les mares i tot això, i viuen, els forma, i bueno, el pare Sibate treballa a la UCA, que és la Universitat Centroamericana del Salvador, és doctor en teologia, va ser rector de la Universitat Centroamericana, i bueno, fa una labor espectacular, és una persona encantadora, i avui adreçarà unes paraules als que vinguin.
Mm-hmm. Molt bé. Escolta, Jorge, tu de què fas?
Jo tinc un paperet, bueno, és el Don Mendo, mira.
Un paper, broma.
És el prota o no?
Pues això sembla, mira.
Ah, val. Sí. O sigui, que tu ets el protagonista.
Me sembla que sí.
O sigui, si no hi ha canvis... que aprendré més text.
Sí, si normalment és així.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs avui
si
ja...
Si vols te faig el començament.
Vinga,
la primera aparició. Magdalena, avui no vinc al teu costat... Ho dic en català, que és la novetat. Mm-hmm. Magdalena, avui no vinc al teu costat com altres nits. Boig, apassionat, perquè avui porto una pena que el meu pit destrossa. Magdalena.
La venjança de Don Mendo, avui al Teatre de l'Acadèmia Mariana, al carrer Acadèmia, a partir de 8:45, i és una obra a benefici doncs, per aquestes beques a El Salvador.
Moltes
Jorge,
gràcies.
Escolta, gràcies per estar amb nosaltres, no marxis.
Moltes gràcies, me quedo encantat amb aquesta companyia, sí. Excel·lent.
Escolta, anem també cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, perquè avui Puri, bueno, és a la mateixa hora, mira, escolta, sí. Una hora de triar aquí, o teatre, o música, és un concert que està anunciat des de fa força temps, i que també és important dins de la cartellera de propostes culturals i musicals de la ciutat, aquest concert de Sibelius.
Sí, a veure Sibelius, però també és Dvořák. En definitiva, és un repertori d'Europa Central i dels nòrdics, no? I és un programa que és dels més importants per a la música sinfònica i per a orquestra. Tenim el concert de violí de Sibelius. Sibelius és un compositor finlandès del segle XIX, bé, de segona meitat del segle XIX, i en aquest cas, doncs, és el nacionalisme finlandès, és músic representatiu, a l'extrem de que a Finlàndia el dia de la festa nacional és el dia que va néixer Sibelius. Caram. Perquè ell d'alguna manera va participar també i col·laborar en la defensa, no, del nacionalisme finlandès davant de la gran potència russa que volia quedar-se el país, no? Aleshores, aquest concert, ell era violinista també, i va escriure aquest concert pensant en ell, però dedicat a un altre violinista que tenia encara més habilitats que ell. El va tindre que reescriure perquè era tan difícil que no se li podia donar el tomb, i és una expressió de virtuosisme extraordinari. En aquest cas teníem convidada a l'Esther Yu, una violinista que finalment hem anunciat a la premsa i als mitjans que no pot venir perquè està malalta, està de baixa, i ens vindrà una violinista que he de mirar el nom perquè a mi també em costa, Clara Yumi Kang. És coreana, és guanyadora de molts concursos també, com la Esther Yu, i té el programa d'aquest concert el té en cartera, i per tant seguríssim de que gaudirem igualment d'una interpretació extraordinària.
Això us volia dir, bàsicament és un canvi de cara, però no sí, de talent.
Sí. No, el talent el mateix o fins i tot més. Vull dir que el nivell és extraordinari igualment. Perquè aquest és un concert que no el pot afrontar qualsevol violinista. De fet, quan ell ho va presentar dos vegades, doncs fins que no va trobar un bon violinista va costar de que pogués triomfar. Si
però escolta, ara que dius això, el procés, jo sé que suposo que cada compositor ho fa a la seva manera, però de manera estàndard, quan es composa música clàssica, com es fa? Primer a nivell de paper i després ho provo? O vaig tocant i vaig transcrivint el paper?
A l'època de què parlem, seguríssim que era sobre paper primer. Sí que és veritat que en el cas d'en Baker, violinista, doncs segur que tenia idees que després desenvolupava sobre paper, idees que potser tocava i després desenvolupava. Avui en dia, què passa? Que hi ha compositors que tenen programes com el Finale en què poden escriure sobre l'ordinador i van escoltant. No és el mateix que
si sí, però et fas una idea.
Però tenen una idea. No, abans no.
Però ho trobo tan difícil crear una composició sobre paper, només.
El que fan, doncs, reducció pianística. O sigui, fan primer les idees musicals sobre el teclat i després ja ho desenvolupen orquestralment.
No. Sí. Jo, per treure's el barret, vull dir, jo ho trobo tan difícil, vull dir, això que estàs explicant ho va escriure difícil,
clar,
doncs...
Pensem que han d'escriure com a 20 pentagrames per a cada instrument.
Clar,
per això. Han de fer la línia melòdica de cada instrument, no?
I que no soni allò com un orgue de gats, no?, que es diu.
Molt bé. I llavors després tenim la Sinfonia de Dvořák, la número 8. Dvořák és un compositor txec que va viure a prop de Praga, i aquesta és una sinfonia molt maca perquè reprodueix molt la música nacional txeca. Ell, podem dir que es va inspirar perquè anava a estiuejar una casa de camp allí prop de Praga, que era del seu cunyat, i li encantava aquell entorn, i aquest entorn és el que el va inspirar. D'alguna manera és la sinfonia anterior a la del Nou Món, que tothom coneixem a Dvořák per aquesta sinfonia, que era inspirada amb Estats Units perquè va anar a treballar uns anys allí. Doncs aquesta no, aquesta té tot un simbolisme del nacionalisme txec. En definitiva, quatre moviments fantàstics i amb sonoritats molt, molt maques.
Doncs això avui a la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados, a partir de... Bueno, a partir, no, a les...
A les 8:30
del vespre. A dos quarts de 9 del vespre, ja. I diumenge, això ho vam parlar durant la setmana, però anem a recordar-ho perquè la banda municipal de Lleida està diumenge a l'auditori...
Sí, a les 7 de la tarda.
Amb un programa d'aquests que enganxa, eh? Retorna als 80.
Sí, recordant els 80, són músiques d'aquella època. No vull fer gaire difusió, perquè la realitat és que està pràcticament tot venut, potser queden 10 entrades, però que encara en queda alguna fila 1, bàsicament. I...
Bueno, us veureu bé, eh?
Home, quan... Jo a la banda, la veritat és que sempre recomano seure's una mica més enrere, perquè el vent ja és estrident i, clar, si estem parlant de 60 persones tocant a l'escenari, doncs a mi personalment m'agrada gaudir-ho més enrere. Ara hi ha persones que els agrada estar assegudes davant per veure més a prop. Mm-hmm. Això a gustos,
això a gustos
colors.
Sí, sí. Vam parlar amb l'Amadeu Rea, que és el director. Van, evidentment, sense cap mena d'amplificació.
Sí, sí. És que amb l'acústica que tenim, clar, a la sala, no pot ser d'una altra manera.
Uh-huh. I ens va dir que Supertramp, ens va dir d'altres grans èxits dels anys 80, aquells que Flashdance, sí, sí, i d'altres històries. És que, clar, aquests programes són aquells que enganxen.
Enganxen, són populars, i penso que també és una tasca que hem de fer, la de difondre altres coses que no sigui només música clàssica, com estava parlant del concert.
Bueno, una cosa no treu l'altra.
Evidentment.
Podeu anar-hi avui i diumenge, si hi ha lloc.
I tant.
Això només cal mirar-ho a www.latemporadalleida.com. Puncat.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Albert.
Dels 80, no, aquest ve dels 90, dels 90, el Wonderwall dels Oasis. Escolta, avui tant avui, demà i passat demà, i des d'ahir, tant al CaixaForum com al Teatre de la Llotja i al Teatre de l'Escorxador estan monopolitzats per aquest gran certamen de cinema d'animació com és l'Animac, Maribel, al CaixaForum, vosaltres col·laborant. Mira, jo la primera vegada que vaig anar a veure un curt de l'Animac, farà molt temps, potser era ja la tercera o la quarta edició, vaig anar al CaixaForum.
Sí, sí,
al CaixaForum vaig anar.
Així és. Aquest és el cap de setmana de...
Ho recordo perquè em van posar el galliner. Em van posar dalt de tot. No, perquè estava ple. Vull dir que
vam posar l'amfiteatre, vaja.
Ens vam descuidar i vam pensar, no hi haurà ningú. Estava ple. Era un curt argentí. Sí, no sabria dir ara el títol, però me'n recordo d'això.
Sí, sí. Doncs estem a la 23a edició de l'Animac. I bé, doncs, aquest cap de setmana, com molt bé tu has avançat, doncs, tant la Llotja com el CaixaForum, acollim doncs més de 350 projeccions, conferències i activitats doncs relacionades doncs amb l'Animac. Ahir al vespre va tenir doncs lloc doncs l'acte d'inauguració i potser doncs la Marta també me pot ajudar a comentar doncs que durant aquesta setmana doncs a la Llotja s'han dut a terme doncs les sessions per al públic escolar.
Home, és que els escolars, això els encanta,
sí,
Marta.
Sí, i la veritat és que jo hi vaig estar dimecres i fa molt goig la Llotja amb centenars i centenars de canalles de totes les edats, perquè n'hi havia des de P3, no sé si han fet secundària, però de P3 a 6è segur. I clar, veus sessions amb 800 canalles, treus el capet allí a la platea i veus com riuen de les escenes que han de riure, com s'espanten quan s'han d'espantar, és molt divertit.
Però això és un equipament ben amortitzat, ben utilitzat.
Senyor. Sí.
Vull dir, és que si no, si tenim 1.000 cadires allí mortes de riure, no serveix de res. Mm-hmm. Vull dir que com més escolars i com més coses s'hi facin, molt millor. Escolta, Maribel, al CaixaForum, vosaltres, si esteu amb l'Animac, però a baix, a la sala d'exposicions permanent, allí suposo que ritme frenètic, perquè s'ha d'obrir ja la nova exposició que ja ens durà fins a l'estiu.
Sí, sí, afortunadament doncs estem ja ultimant els darrers detalls de l'exposició Cinema i Emocions, un viatge a la infància, una exposició doncs que inaugurarem doncs el proper dimarts a les 6 de la tarda amb la conferència doncs inaugural que impartirà doncs la comissària de l'exposició. Val a dir que és una exposició organitzada per l'Obra Social La Caixa i també la Cinemateca Francesa i que ens portarà doncs a fer doncs un viatge doncs emocionant a través, valgui la redundància, sí, doncs, a través doncs del món doncs de les emocions, no? L'exposició és testimoni de com el cinema doncs ha plasmat doncs la infància i d'alguna manera també experimentarem com com vam viure doncs, les emocions en un moment o altre doncs, de la nostra vida, no? A través de 230 objectes, tots ells majoritàriament doncs, provenents doncs, de la Cinemateca Francesa.
Això serà dimarts a les 6 de la tarda, una hora abans del que ens tenen
habituats.
Així
és, a les 6 de la tarda ja tindrà lloc doncs, la conferència doncs, inaugural i després doncs, a les 7 l'acte d'inauguració, doncs, pròpiament dit, doncs, de l'exposició.
Escolta, jo sé que s'ha de visitar això, però fes-nos en 5 cèntims, quan baixem les escales del Caixa Fòrum i arribem a baix a la zona d'exposició, què trobarem? Coses
doncs,
que trobarem?
Trobarem doncs, un repàs a 7 emocions, o sigui, a l'alegria, al riure, a la por, a la valentia, a la il·lusió, a través doncs, de pel·lícules, a través doncs, de pel·lícules de tota la història doncs, del cinema, barrejades amb objectes, trobarem doncs, un King Kong, dibuixos, cartells, fotografies, vestuaris, un món apassionant doncs, al món del cinema. Mm.
Molt bé. Ens hem d'esperar fins dimarts vinena i després ja sabeu que tindrem... Estarà fins quan? Fins al juliol?
Fins al 21 de juliol i en el marc d'aquesta doncs, exposició, com és habitual, i tindrem l'oportunitat de parlar, doncs hem organitzat un ventall ampli doncs, de visites guiades. En aquesta exposició doncs, ens permet fer visites adreçades als nens i nenes més petits, des de P4 fins endavant. I bé, estem posant doncs, tots els esforços per tenir-ho doncs, tot llest el proper doncs, dimarts, dia 26 de febrer.
Escolta, dijous de la setmana vinent, dins dels universos literaris, teniu també una visita, jo crec que molt interessant, que la gent no ens l'hem de perdre.
Sí, és el cicle doncs, dedicat o centrat doncs, en la literatura que vam estrenar doncs, el passat gener i que en aquella ocasió vam tenir doncs, a Boris Izaguirre, i aquest dijous, dia 28, a les 7 de la tarda, tindrem doncs, a Víctor Amela. Ell ens parlarà doncs, dels
Però
llibres...
Ja esteu de... televisius totals.
Víctor Amela és col·laborador habitual de l'Alfons Arús, de La Vanguardia.
I bueno, ell parlarà dels llibres que el van convertir en primer lloc com a lector i després també com a escriptor.
Molt bé. Doncs això serà dijous, dia 28, a les 7 de la tarda, al Caixa Fòrum. Ho faran també a l'auditori del Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel. Marta, al Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja, com ja hem avançat, evidentment monopolitzat per l'Animac. Afortunadament, moltes activitats, no només comercials, sinó també escolars, per tant, i tallers de creadors, i la zona professional també.
Conferències a la zona professional, exacte. El que vindria a ser és una mostra, però té un apartat professional també molt important, l'Animac. Sempre ho han defensat i sempre ho han explicat així. Llavors, la programació escènica s'atura aquesta setmana.
Bueno, tenim un cap de setmana de parèntesi,
Sí.
Però anem a avançar una proposta que tindrà lloc el cap de setmana vinent, que ara quan diré la data sembla llluníssim, doncs no, és el vinent, que és el 3 de març, el mes de març és ja.
Sembla que sigui lluny,
sí.
Però...
Ja està aquí.
És el darrer divendres, avui és el darrer divendres de febrer.
Correcte.
Sí, sí.
A les 7 de la tarda, diumenge 3 de març, al Teatre de la Llotja, què tenim?
Jane Eyre, en anglès. Tenim un luxe de muntatge, un luxe de producció... és una versió que ha dirigit la Carme Portacelli, protagonitzada per l'Ariadna Gil i l'Abel Folk, amb una escenografia extraordinària, amb una posada en escena que, de veritat, que és un luxe poder tenir-la a Lleida. He de dir que han repetit temporada a Barcelona al Teatre Lliure aquest mes de gener, i abans de començar a fer temporada havien exhaurit totes les entrades de totes les funcions.
Caram.
Vull dir que
sí, de totes maneres,
val molt la pena perquè el boca-orella funciona
correcte,
molt,
correcte, això està bé,
és però
ja
sabem
que després la gent també som de darrera hora i és un problema per la gent que organitzeu, però
sí.
Vaja, ho dic perquè si ens hem de guiar, escolta, han estat en un altre lloc, què hi ha fet la gent? Doncs mireu, la gent han exhaurit. Vol dir que és una bona proposta.
I han exhaurit després d'haver fet temporada un any abans, amb la qual cosa han exhaurit pel boca-orella.
Sí.
No han exhaurit perquè han fet anuncis a la ràdio ni han posat banderoles als fanals, han exhaurit pel boca-orella, que de veritat que és el termòmetre que més funciona i és el més fiable.
Uh-huh.
Hi ha música en directe de piano amb la Clara Peia, que la vam tenir fa uns mesos al Cafè del Teatre. Vull dir que és un espectacle complet, gran i de molt luxe. De veritat que no us la deixeu perdre. El dia 3, a les 7 de la tarda, la Jane Eyre al Teatre de la Llotja.
Vale. Quin gènere, per cert...
Jane Eyre?
Jo sempre et pregunto el mateix.
És una novel·la, és dramón.
Dramon,
sí, és una heroïna romàntica, és... De fet, aquesta producció la van engegar per celebrar el 200 aniversari del naixement de la seva autora, la Charlotte Bronte, i, bueno, pues això, Dramon romàntic, però, bueno, no direm el final.
Home, clar, no me l'expliques al final.
És que anava a dir si acaba malament o si acaba bé, però no direm.
Bueno, jo sempre ho pregunto també, però és veritat, no, no deixem l'aire.
Leeros el libro.
abans de venir...
O mireu la pel·lícula, que hi ha un parell... Home, que jo sàpiga un parell d'adaptacions cinematogràfiques...
Però això millor després, no? Sempre diuen que la pel·lícula ha de ser el darrer.
Anem al teatre, no?
Aneu al teatre.
Clar, primer al teatre,
decidiu
després ja...
Decidiu si la pel·lícula la mireu abans, després... Mira, aneu al videoclub...
Mira, jo faig aquesta proposta, a veure si l'Antònia està d'acord. Primer anem al teatre de la Llotja i després cap a la biblioteca a buscar el llibre.
Perfecte.
Ah, i després a la vostra biblioteca a veure si hi ha les pel·lícules.
I
també.
És, també.
Ah, també hi és. Imagina't, sí. Si ho tenim tot a la biblioteca. Antònia Capdevila, teniu una setmana força interessant, la vinent, amb presentació de llibres, amb exposicions que s'acaben, amb cicles. Comencem pel dilluns a 6:45 de la tarda, que hi ha una activitat a la biblioteca.
Sí, tenim els contes amb la Mega Bub. La Mega Bub, us recordo que és aquesta noia de l'aula de teatre que està fent unes pràctiques a la biblioteca i ha creat aquest personatge de la Mega Bub i cada dilluns a la tarda explica contes per als nens més petits de la biblioteca.
I suposo
que ja hi
ha...
Des de 0 fins a 3-4 anys.
Ja hi ha fidels.
Ja hi ha fidels, a més a més...
Cada dilluns.
Sí. A més a més, bueno, ho fa, la veritat és que ho fa molt bé, ha anat aprenent molt durant tot aquest temps i té molt bona resposta per part de tots els nens.
Clar, suposo que a part de les ganes i tot plegat també hi entra la formació d'arts escèniques.
Ah, exacte. No, penso que ha fet molt bon treball aquesta noia des de que està, bueno, amb totes aquestes pràctiques. El dimarts també tenim l'hora del conte, a les 6 de la tarda. Tenim la presentació del llibre Banyetes i la Sau Vella, que aquesta vegada editat per Fonoll i el Club Banyetes. I es faran, a part de presentar el llibre, faran la explicaran el conte del Banyetes, bueno, a la Sau Vella, i a més suposem que estarem ben acompanyats pel Banyetes o per algun representant seu.
A més, el Banyetes, ara, si no recordo malament, és un caragol que el que és la closca té forma del campanar de la Sau Vella.
Exacte. O sigui que està...
A més, ja sabeu que la Sau Vella, ja ens han dit que tenim 3 anys, a 3 anys vista d'espera per poder-se presentar com a candidata perquè sigui anomenada Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. I, per tant, són 3 anys, jo crec que, més que un jarro d'aigua freda, jo crec que ens van donar un marge per poder fer que vibri, que el turó... El diumenge passat va estar ple amb 6.000 persones amb l'activitat de Fanoc, de Posa't la Gorra.
No és perquè no poguessin optar-hi, és perquè hi havia altres candidatures
ja estan. Això és com un trenet, t'has d'anar posant a la cua i ja et diran, però sí que és veritat que també ens van fer una recomanació i és que intentéssim que el turó de la Sau Vella fos molt més partícip del dia a dia social, cultural, musical de la ciutat.
Però jo penso que el Baigol està fent una bona feina en aquest sentit i estan obrint molt el...
No, si es tracta ara que la gent pugem més i s'organitzen més coses. Ah. Bueno, doncs, escolta, a les 6 de la tarda el dimarts, un conte a la biblioteca del Banyetes i la Sau Vella. Bueno, és una altra manera de després que la canalla pugi a la Sau Vella, dir, escolta, això que ens han explicat el conte, anem a veure que ho tenim aquí. Vull dir que és fàcil. Però el dimarts també, una hora abans, a les 5 de la tarda, hi ha el cicle de cinema.
Tenim el cicle de cinema, Japó al cinema. Aquesta vegada hem triat aquesta temàtica perquè tenim el club de lectura Cuinant entre llibres, que aquesta vegada viatja al Japó. Ah. I llavors, aprofitant en aquesta circumstància, hem fet també que el cicle de cinema fos sobre el Japó. Aquest dimarts hi haurà la pel·lícula La llegenda del samurai, 47 Ronin, del director Carl Rynch.
Molt bé. Quin dia han quedat el club de lectura?
Els dilluns. Em sembla que és el tercer dilluns de cada mes. Suposo que serà el dia...
Cap al març, no t'ho dic, perquè suposo que hi haurà safatetes de menjar i aquestes coses.
Sí, ja saps que el club, el grup de lectura Cuinant entre llibres, a part de llegir llibres, comparteix especialitats culinàries del lloc on es viatja.
És tremendo, és una activitat magnífica.
Bueno, a més, la gent els agrada molt.
molt bé. Escolta, a la meitat de la setmana, dimecres...
Dimecres tenim la darrera visita guiada a l'exposició Imágenes y Memoria de Mannhausen, que les persones que no hagin pogut venir a veure l'exposició és una bona oportunitat, perquè farem la visita guiada amb Josep Sant Martín, que és el representant de Miquel Mannhausen aquí a Lleida. Fa unes visites guiades molt participatives i molt pedagògiques, vull dir que us ho recomano. És el dimarts a les 7 de la tarda, i el dimecres a les 7 de la tarda, i l'exposició només estarà ja fins aquesta setmana. A partir de la setmana que ve ja no la tindrem.
Clar, les dues exposicions que teniu s'acaben ara, també.
S'acaben. També s'acaba l'exposició que tenim al claustre infantil, que és de Ulisses Cecilú, de Càritas, que parla també tot el tema de les migracions.
Mm-hmm. I no podríem acabar una setmana a la biblioteca sense que hi hagués una presentació d'un llibre, eh? I això serà dijous, a les 7 de la tarda.
Ara ja comencem totes les tardes de presentacions de llibre. Serà el dijous a la tarda, és un llibre editat per Llibres de l'Índex, i el seu autor ja és el tercer llibre que presenta a la biblioteca. La veritat és que, bueno, ens fa il·lusió que els autors els agradi de tornar a la biblioteca, i el llibre és Catalunya, gressol de nouvinguts, a càrrec de Santiago Sunyol.
Molt bé. Doncs moltes, moltíssimes propostes de cara a aquest cap de setmana i a la propera setmana. Com sempre, des de l'Espai Groc, us diem el mateix, o us dic jo el mateix. La qüestió és aixecar-se del sofà i anar als llocs, sigui de música, sigui de cinema, sigui de teatre, sigui del que sigui. És moure's i participar de l'activitat cultural, artística i musical que tenim a la ciutat, que afortunadament és àmplia. Avui ens ha acompanyat el director de la companyia Talion, el Jorge Culleré, que li agraeixo que ens hagi, que hagi vingut avui. També és actor, eh? És l'actor principal de l'obra.
Encantat, encantat d'haver estat aquí.
Jorge, gràcies, que us vagi molt bé avui.
Moltes gràcies.
I com sempre també amb la Puri, amb la Maribel, amb l'Antònia i amb la Marta. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies. Gràcies.
Moltes propostes i poc temps, segurament, eh? Però vaja, que ben organitzat, segur que pots anar a més d'un lloc. Escolta, jo també em faria il·lusió que m'expliquessis, el dilluns, escolta, on has anat? Ho pots fer enviant-me un WhatsApp amb nota de veu o de text al 664-526-180, i si has anat a algun lloc que nosaltres no sabíem o que no hem anunciat, eh? Escolta, que tinguis bon cap de setmana, va, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Dilluns i tornem a les 12:20 puntuals, com sempre. Rep una salutació de qui t'ha parlat, Ricard Álvarez. Segueixes amb la informació de l'informatiu des dels serveis informatius de la cadena COPE.